Una revolució és una transformació profunda i ràpida de l'estructura social, econòmica i política d'una societat. Avui a l'Espai de Tecnologia analitzarem el progrés tecnològic i els canvis socials que han comportat de la mà de Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Benvingut, professor, com estem?
Moltes gràcies, molt bé.
Avui parlem de molta història, de molts anys i de molts canvis,
sí.
Perquè anirem analitzant cronològicament, ens anirem movent per la línia del temps, però així d'entrada sí que m'agradaria que poguéssim contextualitzar i posar les bases de la conversa d'avui, perquè totes les revolucions suposen canvis, com dèiem, transformació de les societats, però aquestes revolucions no es fan d'avui per demà, sinó que al darrere hi ha doncs, un procés d'anys. Sí?
Efectivament. Jo volia fer èmfasi o el focus en les revolucions tecnològiques. Perquè les revolucions tecnològiques són cada 40-60 anys. Hem tingut, ara estem en principi en la quarta revolució industrial i sempre tenen la mateixa forma. Tot comença amb un descobriment científic. Com 30 anys més tard hi ha un desenvolupament tecnològic basat en aquell descobriment científic i aquestes revolucions tecnològiques comporten també una revolució social, un canvi social. I aleshores m'agradaria parlar una mica d'aquesta tendència que estem trobant amb la
aquest
història.
Seria el patró?
No?
El model que se segueix, per això aquesta explicació i aquesta justificació dels anys que passen, no? Des que hi ha doncs, un descobriment i després una aplicació i la transformació que comporta, i ens n'anem seguint en la línia del temps. Posem la primera pica, la posem, per exemple, amb la primera gran revolució que va ser la industrial, el 1784.
Efectivament, la primera revolució industrial es data a finals del segle XVIII, 1780-85, i això correspon a un descobriment o un invent, diguéssim, en aquest cas, que és la màquina de vapor, que va ser en 1750. Aleshores, la màquina de vapor va permetre mecanitzar la producció. És a dir, va ser el moment en què ja es formen les primeres fàbriques on la producció està mecanitzada a base del vapor que fa moure les màquines. I, de fet, és el començament de la indústria textil. És un dels èxits més grans. I això comporta canvis socials després. Primer, que la gent se'n va del camp, diguéssim, cap a les ciutats. Hi ha un moviment migratori molt important que comporta canvis socials molt, molt grans. I a nivell mundial, aquesta primera revolució dona el lideratge a l'imperi britànic. O sigui, l'imperi britànic surt de la primera revolució industrial, això fa 250 anys.
Mm-hmm. Quins altres canvis es produeixen en aquella època, a banda d'aquesta migració per la necessitat d'una mà d'obra?
Pues la distribució del treball. O sigui, també no tothom ha de fer tot, sinó que hi ha una distribució de la feina i l'especialització, diguéssim. O sigui, tot això són canvis socials o canvis de comportament importants.
Mm-hmm. Seguim amb la segona gran revolució, que la dataríem el 1870, amb la indústria de l'electricitat, el cotxe de combustió.
Efectivament, la segona revolució industrial es data a 1870, però l'electricitat ja es coneixia des de feia 50 anys. S'havien fet, o sigui, Faraday i tota la gent que va treballar en el descobriment de l'electricitat havien treballat ja feia 50 anys, però a mitjans del segle XIX es fa la utilització industrial de la electricitat. Aleshores, es genera electricitat i es distribueix, comença a distribuir entre els ciutadans. O sigui, això és de finals del segle XIX. També s'inventa el telèfon i aleshores comencen les comunicacions. També s'ha de dir que és l'època de l'acer i del petroli, i això porta de la mà el motor de combustió. O sigui, tot això passa a finals del segle XIX, és la anomenada segona revolució, i això comporta el que es diu l'era victoriana, és el finals del segle XIX, l'època del Liceu, diria jo.
I aquí en aquest moment és quan es produeix en aquesta forma d'organització a nivell industrial a la fabricació en cadena, no?
Efectivament, l'exemple paradigmàtic és Ford, no? La fabricació de cotxes per peces, on cadascú fa una part d'una cadena de muntatge. També neix la classe mitjana, comença a formar-se la denominada classe mitjana, i és l'època que en Europa es deia la Belle Époque, i el ressorgir de la capacitat tecnològica d'Estats Units. O sigui, fins ara Estats Units havia estat davant, estava preocupat en altres problemes, i l'aprofitament de l'electricitat, la industrialització, és el moment en què els Estats Units se'n reenganxen i comencen a dominar la indústria, diguéssim.
O sigui, veiem el protagonisme en funció de cada moment de la història. Parlàvem a finals del segle XVIII del lideratge dels anglesos, i ara són els nord-americans els qui agafen el protagonisme en aquesta segona gran revolució. Ens n'anem a una tercera revolució, i en el segle XX, amb l'elèctrica i automàtica, la microelectrònica i començaments de la digitalització?
Sí, diguéssim que és a mitjans del segle XX quan el descobriment és el transistor. I a partir del transistor, la generació de circuits que poden modular la potència que es manega en el circuit. I a partir d'allà surt l'automatització, bàsicament l'automatització dels processos i l'electrònica, la primera electrònica, diríem els televisors, la ràdio, en comunicacions també hem passat a la comunicació sense fils i tenim aquesta època que és l'època de l'anomenat benestar després de la guerra. Això és després de la Segona Guerra Mundial. Per tant, és aquest moment de lo que la gent parla del somni americà, on tens una rentadora, tens un televisor, tens una sèrie d'electrodomèstics.
Quan ens comencem a acomodar, no?, una mica, perquè tenim doncs molts artilugis que ens faciliten la vida. Clar, l'aparició de tots aquests electrodomèstics, com la rentadora, la ràdio, la televisió, tot això, evidentment, el frigorífic, sí, tot això doncs té la seva repercussió en la manera que les societats fan la seva vida. I és en aquesta època també quan apareixen els primers ordinadors personals?
Sí, quasi simultàniament del descobriment del transistor, que van donar el Premi Nobel als que van descobrir en els anys, crec que és l'any 55, 1955, apareix el que es diu la microelectrònica. I la microelectrònica no és més que aquests transistors es poden fer d'una altra forma, que és barrejant semiconductors. Un semiconductor és un material que deixa passar els electrons en una direcció només. O sigui, diguéssim que els materials poden ser conductors, que passen l'electricitat en qualsevol de les dues direccions, hi ha materials aïllants i hi ha materials semiconductors que solament permeten el pas d'electrons en una sola direcció. Doncs, pues, barrejant, es veu que posant junts diferents tipus de semiconductors es pot aconseguir també l'efecte del transistor. O sigui, ja no feia falta tenir un dispositiu especial, sinó el propi contacte de semiconductors té les propietats del transistor. I això es pot miniaturitzar. I aleshores el que es poden fer, circuits elèctrics amb moltíssims transistors. I això és el que va donar peu a la creació del microchip. El microchip és aquest dispositiu que és en realitat és un circuit electrònic miniaturitzat que permet fer moltes coses amb els electrons, en particular pues, que passin per un carrer o per un lloc que deixen de passar, i això és el que permet al final tenir pues, amplificació de la senyal o parar la senyal i crear el microprocessador que és el cor d'un ordinador.
Uh-huh. Anem avançant en aquesta línia del temps i arribem en una època més contemporània. Arribem al 2000, on ja trobem una societat que, recordem, és coneguda com la societat del coneixement, la intercomunicació, l'internet. Això ja ens sona com més proper.
Efectivament, passem de la societat de la informació, que és quan tens els ordinadors. Bueno, a banda de tot això, els ordinadors es podien fabricar cada vegada de forma més fàcil i, per tant, eren més barats. I això va donar origen a l'ordinador personal, que és dels anys 80, diguéssim, és quan Apple i quan Intel van crear els primers processadors per l'ordinador personal, que això va fer que la carrera de companyies grans com IBM canviés de perfil. O sigui, aquest canvi tecnològic va canviar completament el sentit de negoci d'aquestes companyies. Aleshores, tenim aquests ordinadors. Per altra banda, s'avança molt en les telecomunicacions i i un altre descobriment important, el pas de la senyal analògica a la senyal digital. La senyal digital permet una fidelitat molt gran en la còpia de la senyal i, per tant, tenim un potencial molt gran. L'abans de la miniaturització tenim ordenadors cada vegada més potents que poden transmetre informació més gran en un temps més petit.
Mm-hmm. I millorar la qualitat.
I millorar, amb fidelitat que gran, clar.
Uh-huh. I arribem al que avui seria un gran exponent de la revolució digital i que tenim un clar exponent en aquest congrés que ja ha tancat portes i que se celebra a Barcelona anualment, el Mobile World Congress. Un congrés que, si recordem, al principi estava molt focalitzat i molt centrat en la telefonia, però que ara ha ampliat, diríem, el seu espectre i es dedica a tot el que sigui innovació tecnològica.
Sí, és veritat. O sigui, això formaria part de la quarta revolució industrial, que és la que estem vivint, i per tant encara no tenim ni idea de les possibilitats que té. És a dir, que no sabem exactament com acabarà. Sí, la capacitat per emmagatzemar informació, per transmetre informació, fa que estem en aquests moments en una situació on ja tots els dispositius porten un xip. O sigui, la televisió intel·ligent porta un xip i tu quan busques canals o quan graves o quan canvies
De cadena?
De cadena, tot això ho amagatzema o utilitza un xip. I, de fet, el telèfon no és més que el dispositiu amb el que han evolucionat, que és telèfon, càmera, ordinador. O sigui, ja tenim un dispositiu que ha començat a tenir tot. És a dir, que la digitalització i l'utilització d'ordinadors ja s'ha barrejat amb tots els dispositius que tenim avui en dia. El que tenim ara mateix és aquesta evolució de les telecomunicacions i la interconnexió, perquè la internet des de l'any 90, o sigui, de fa 30 anys només, encara que sigui mentira, fa que podem transmetre informació i podem també emmagatzemar moltíssima informació. I això és l'origen de lo que avui estem vivint d'intel·ligència artificial. Tenim tantes dades que no tenim capacitat per analitzar-les i per això necessitem procediments que puguin fer aquest anàlisi i treure coneixement d'aquesta informació. I això és el, diguéssim, lo que avui està tan de moda, que és la intel·ligència artificial.
Doncs avui n'hem parlat a propòsit del que suposa una revolució, que com plantejàvem al principi, doncs és una descoberta que necessita d'un temps fins que troba les seves aplicacions i després les conseqüències que comporta per a la societat amb els usos que se'n fa.
Que l'estem veient.
I ho estem veient, ho estem patint.
El fake news és també conseqüència d'això.
Molt bé, professor. Doncs no sé si ens hem deixat alguna cosa important.
Que hi ha moltíssimes coses per veure i que hi surten noves professions. O sigui, tot això de la transmissió de la informació necessita també seguretat. La cyber security, no? La seguretat d'aquestes comunicacions és importantíssim. Uh-huh. La protecció de dades és una cosa que ha sortit ara també nova, perquè, clar, tothom pot manipular aquestes dades. Per tant, estem en una situació fenomenal, perquè estem aprenent moltíssim.
Canviant i molt ràpidament.
Molt ràpidament.
Molt ràpidament. Molt bé, professor, fins a la propera.
Moltíssimes gràcies.